Doncs enmig de pandèmia, de crispacions, de contenidors cremant-se, de retrets per aquí, de retrets per allà, de l'enrarerit que està tot el tema darrerament, enmig d'això, la bona notícia és que una jove de Lleida de 19 anys ahir, que anava en un autobús, va detectar que el conductor s'havia desmaiat, l'autobús en marxa, va saltar de punta a punta de l'autobús i el va poder aturar. I crec que és una bona notícia que, a més, sigui una jove de 19 anys. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les explico tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts 2 de març del 2021. Són les 12 i 21 minuts, amb 13 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, amb un ambient doncs, enterbolit, nuvolat. Ara farem escoltarem aquesta previsió meteorològica de la mà del nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. També buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. I ja t'avanço que parlarem amb l'Elisabet. L'Elisabet és la jove, que et deia, de 19 anys, que ahir va poder controlar aquest autobús que s'havia quedat sense control perquè el seu conductor s'havia desmaiat, que per cert, el conductor va ser evacuat a l'Arnau de Vilanova i per fer-li proves, però per tant està bé. Parlarem amb ell avui aquí, d'aquí uns minuts, perquè ens expliqui com va anar la pel·lícula de la història, com anava a dir, es podia fer una pel·lícula, un curt es podia fer, d'aquestes històries, amb final feliç, evidentment. També farem la nostra connexió amb Q2 Consultors i avui és el primer dimarts de mes i sense campanya electoral i sense històries estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Amb ella ja saps que fem memòria, recordem el que passava fa 25 anys, per tant, farem memòria del mes de març, però de l'any 1996. Amb ella ens plantarem a la una. A partir de la una, l'espai de gastronomia amb el Felip Urbano. Ja et dic que avui tornem a viatjar. No marxem potser tan lluny com d'altres vegades, però tornem a viatjar. Mira, marxarem cap a Logronyo i parlarem amb una persona que ja és la quarta generació d'una empresa familiar, que això és dificilíssim. I a partir de 2:15 i fins a les 2, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. En fi, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. 13 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Bona hora.
Bueno, com es presenta el dia?
Pues se presenta tapat, ennuvolat, amb aquesta pols en suspensió, que potser no la veiem perquè tenim un temps de núvols, que la massa de núvols és enorme, és tota la meitat de la meitat oriental, és de la península Ibèrica i arriba fins a Itàlia i arriba fins a França i arriba fins a Algèria, és a dir, cobreix tota la Mediterrània occidental i clar, des del Metesat només es veuen les nubes més alts, les que primer veu el satèl·lit, clar. Com si tinguessin un ull a dalt, no veiem el que n'hi ha sota, no? I és una advecció de vent, una arribada de vent del sud que manté les temperatures pues, força suaus. Hem de dir que la mínima d'avui és extraordinàriament alta, Lleida, 8,6 graus. La meitat sud de Lleida ha estat entre 6 i 9 graus de mínima. La meitat nord, com ha estat el més descobert, ha baixat més, entre 0 i 4 graus. I només ha glaçat a les cotes més altes, a 2.400 metres, 3 i 4 sota 0, 3 sota 0, 4 sota 0, a cotes molt altes. I la tònica seguirà igual. Cel tapat, enterbolit, a l'estona es farà una mica de resol, si s'obren el cel, pues estarà enterbolit, un sol esmorteït, poca cosa. Tot i així, les temperatures encara aniran pujant fins a 14-16 graus de temperatura màxima. Es quedaran més curtes que les previsions. Demà sembla que podem veure una mica més el sol, sempre dins d'un ambient enterbolit, pocs canvis. Si cau alguna gota avui, que ha caigut alguna gota en algun lloc, portarà fang, portarà una mica de pols en suspensió, tot plegat, poquita cosa, poca cosa. I així anirem passant els dies d'aquesta setmana fins que potser arribi un canvi a finals de setmana. Però de moment, temperatures mínimes altes, les màximes dependran de que faci més o menys sol, però es quedaran entre 14 i 17-18 graus, doncs encara suaus. Bueno. No es veuen venir glaçades ni una pressurada important.
Això anava a preguntar, Armando, perquè avui tenim previsió a curt termini,
sí,
vull dir d'uns dies.
La d'aquesta setmana està entre 1 i 3 graus per sobre de lo que seria normal, i la setmana vinent sembla que a partir de diumenge sí que baixarien, però arribarien a les normals pel mes de març.
Vale.
Cuidado que lo normal del mes de març, o lo normal de la segona setmana del mes de març, bueno, potser serien 16 de màxima i 2, 3, 4 graus de mínima.
O sigui, més o menys el que tenim ara. Però no, amb la mínima més baixa.
La setmana, sí. La setmana vinent serien per sota de les que tenim ara, que estan ara molt per sobre
sí.
De lo que és normal.
Armando,
però
jo no...
Però no, un canvi de temps molt
no,
gran...
Ja ho veig. Jo, de totes maneres, només et demano... Bueno, demano. Només demano que això dels 2-3 graus que darrerament anem per sobre de la mitjana no arribi ja al juny o al juliol. Perquè, si no, Lleida serà... Vaja, no es podrà viure aquí,
El problema és que el temps a la carta no existeix.
Ja ho sé, ja ho sé.
Hem d'adaptar nosaltres i no el temps adaptar-nos als nostres desitjos, a lo que convé o a lo que ens agrada.
Per cert,
no?
d'aquí uns dies parlarem d'això del temps a la carta, perquè, bueno, Xina va fer unes declaracions amb el tema de la meteorologia, però ara no és el moment. Però ja en parlarem amb gent que hi entén, a veure si això és possible i si seria un desastre o no. Armando Álvarez, com sempre, un plaer. Gràcies.
Fins demà, bona tarda i salut.
I nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, comencem parlant de successos. De vegades és la mala sort. No sé, mira-te-ho així, perquè és que si no, no s'entén, eh? Un esquiador de 56 anys ha mort aquest dilluns a l'estació de Portainé. I ha estat esquiant, baixava per una pista i es veu que va topar amb un esquiador que havia quedat aturat i del rebot va anar a parar amb unes altres defenses i al final va morir. Dic que a vegades la mala sort, perquè escolta, per desgràcia també, però no hi ha hagut temporada d'esquí amb menys esquiadors a les pistes. Sembla que hi hagi d'haver menys perill. Doncs ja veus que la mala sort o el perill està on menys tu esperes, eh? 56 anys a l'estació de Portainé. Ha estat una mala notícia d'aquesta setmana. Encara amb el territori i parlant de successos, el Departament de Salut ha notificat la detecció de 3 nous casos positius de triquinosi en carn de porc senglar procedent de l'Alt Urgell. Es tracta de carn de 2 exemplars abatuts a la zona d'Arfa, dins del municipi de Ribera d'Urgellet, i d'un altre animal mort a la zona de Gavarra, al terme de Coll de Nargó. Les notificacions provenen d'un establiment de manipulació de caça ubicat a Andalusia. Davant d'aquests fets, les autoritats sanitàries insisteixen en la necessitat que s'extremin les precaucions per tal d'evitar el consum de carn de caça que no estigui validada per tots els controls establerts per la normativa vigent. En aquest sentit, alerten que la malaltia es pot transmetre als humans si es consumeixen animals infectats. Per tant, s'ha d'anar en compte amb el que es menja i amb l'origen dels productes que comprem pel consum. Parlem de xifres, estem a principi de mes i, per tant, hem de parlar del tema de l'atur, que ha augmentat en 180 persones a la demarcació de Lleida al mes de febrer. La pujada és d'un 0,66% respecte al mes anterior i situa la xifra total de desocupats en 27.605 persones, segons les dades que ha donat a conèixer avui dimarts el Ministeri de Treball. A més, hi ha 6.590 aturats més que fa un any, és a dir, un augment del 31,36% en comparació amb el febrer del 2020, que el febrer del 2020 és davant abans de la pandèmia, justament. L'atur va créixer a Lleida en tots els sectors, liderats pels serveis i l'agricultura, amb 90 i 85 nous aturats respectivament, mentre que la indústria va créixer en 22. Per contra, en la construcció l'atur va caure en 65 persones. Del total de desocupats de la demarcació, 12.491 són homes i 15.114 dones. D'aquests, 2.502 tenen menys de 25 anys, que també és un sector que s'ha de començar a treballar, però treballar de manera a llarg termini, no amb pegats de solucions de darrera hora que duren 4 mesos. Solucions estudiades de llarg termini i que funcionin sempre independentment de mani qui mani, que aquest és un dels altres problemes. Per cert, que els socis del tripartit intenten rebaixar la tensió al govern i es donen uns dies, després de les paraules de l'alcalde de Lleida, que va dir que aquesta setmana parlaria amb els seus dos socis de govern, o sigui, Esquerra parlant amb Junts per Catalunya i amb el Comú de Lleida, de moment ara s'han donat uns dies. El Comú, per la seva part, mostra la voluntat de seguir, però se citen dijous a una altra reunió per aportar canvis que garanteixin la continuïtat. I per la seva part, Junts per Catalunya no concreta la seva proposta i diu que continuaran parlant. Parlant s'entén la gent. Potser caldrà més coses que parlar. Potser, eh? I ara seguim amb el tema obert a Pardinyes, amb el tema de l'Albert. Perquè la Paeria confia que l'equipament comunitari projectat al barri de Pardinyes per cobrir emergències estacionals i puntuals, com les derivades de la campanya de la fruita, acabi amb les imatges dels darrers 20 anys de centenars de persones dormint de manera indigna i insalubre al carrer. Ho ha dit la regidora de Persones, Comunitat i Agenda 2030, Maria Massall, que avui dimarts s'ha reunit amb l'alcalde de Lleida, Miquel Pollo, i el director general de Migracions, Santiago Yerga, a Madrid, per planificar la campanya de la fruita d'aquest estiu i abordar de manera transversal la situació dels sense papers. Aposten per canviar la llei d'estrangeria per permetre la regularització de persones en situació irregular administrativa. La regidora Sall defensa que l'equipament comunitari que es vol construir en un solar del barri de Pardinyes de Lleida perquè ho defensa perquè permetrà garantir un lloc digne a les persones sense sostre, tant les temporeres com aquelles que s'acullen al Pla Iglú, i considera que moltes vegades la no intervenció és la que genera una situació de degradació, i amb aquest equipament, diu, acabarien amb aquesta situació d'obrir pavellons any rere any d'una problemàtica estructural. Per la seva part, també la regidora explica el per què s'ha apostat per aquest solar i no per un altre.
La qualificació urbana havia de ser equipament comunitari, no podia ser equipament de zona verda, una qualificació de zona verda, una qualificació residencial. Després era la disponibilitat immediata del solar, perquè sí que es poden fer canvis de qualificació urbana, però això requereix canvis, processos així, estem parlant que mínim et pot trigar perfectament un any. Un altre factor era la dimensió, havia d'estar dintre de la trama urbana per facilitar l'accés als serveis de proximitat i per últim també la distribució equitativa dels equipaments comunitaris.
Alguns veïns del barri de Pardinyes s'han unit per crear la plataforma en defensa de la residència de Pardinyes. El seu portaveu, Paco Castillo, assegura que estan sorpresos i indignats amb l'anunci de la Paeria de destinar en aquests terrenys situats al costat de l'escola Institut La Mitjana un alberg per temporers. Critica la forma i el fons perquè consideren que no és un espai adient per aquest equipament i que no han parlat amb els veïns ni amb les associacions del barri. Calia i cal un debat de ciutat per decidir-ho, entén Castillo, que recorda que l'Ajuntament l'any 2007 ja s'havia compromès a construir una residència en el solar on ara es vol construir aquest equipament.
Els nostres serveis jurídics de la plataforma estan estudiant el tema de forma personalitzada i diran quin compromís hi ha, però el que sí és veritat que això va ser en luz y taquígrafos, és a dir, existeix el conveni, existeix les filmacions, les fotografies del 19 d'abril del 2007 en què es va signar aquesta sessió d'ús per construir la residència.
Per la seva part, la regidora diu que l'equipament comunitari no exclou una residència a Pardinyes. En fi, és un dels altres temes oberts. Obrim la nostra secció de coronavirus perquè el Consell General d'Aran confiava que el divendres passat el govern anunciaria mesures concretes per a la Vall d'Aran en tractar-se de la zona amb la incidència més alta de Covid-19 a Catalunya. Això no va passar i la síndica d'Aran, Maria Vergés, va reiterar al govern la petició de més controls de mobilitat a les entrades i sortides de l'Aran. Per Vergés és insuficient que es facin només en caps de setmana i ha demanat que s'intensifiquin, de la mateixa manera que la setmana passada demanava un pla B en matèria de salut. A més, es planteja tancar les escoles davant de l'augment dels brots de coronavirus. Per tant, la situació a la Vall d'Aran segueix no sent bona. També hem de lamentar que la província de Lleida ha registrat el primer mort per Covid-19 menor de 25 anys en tota la pandèmia. Es tracta d'un jove de 24 anys de Bellpuig que patia asma. A més, en la darrera setmana han mort 8 persones més pel virus al Pla de Lleida, mentre que l'increment de crítics ha obligat a l'Arnau de Vilanova a reobrir la sisena planta. A hores d'ara, les persones ingressades amb Covid-19 als hospitals públics i privats de la Regió Sanitària de Lleida ha baixat a 152, dos menys que ahir dilluns, i, segons el Departament de Salut, els crítics són 17 persones, els que estan a la UCI. Les dades a la Regió Sanitària del Pla de Lleida ens diuen que el risc de rebrot està a 258 punts i que la RT està a 0,98 per sota de l'1. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot ha baixat als 454 punts i la RT s'ha situat al 1,03, ja fregant l'1. A nivell de tot Catalunya, les xifres són que el risc de rebrot està als 230 punts i que la RT està per sota de l'1 a 0,94. I ja per tancar, bueno, tanquem el tema de coronavirus, però per tornar al que us deia abans, que era la notícia positiva del dia, una jove, que ara estan tan a l'ull de l'huracà, que si els joves, que si les manifestacions, que tota la història, una jove de 19 anys ahir va evitar una tragèdia gran a Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
I això també és actualitat i de veritat, que donar aquestes notícies amb la que està caient els darrers mesos, a mi se m'il·lumina la cara. Ahir hi va haver un contratemps amb una línia d'autobús a Lleida i hagués pogut ser un problema. I és que el conductor d'aquest autobús, doncs, es va desmaiar. Però es va desmaiar i l'autocar, doncs, seguia funcionant. Amb el qual, doncs, una de dos. O la gent comença a xisclar i et prepares per l'impacte, o sempre hi ha la sort de que sorgeix aquella persona que està més serena i que diu, tranquils, que jo d'això me n'ocupo. És el cas a Lleida de la Elisabet Muñoz, que ahir, doncs, va agafar el volant i va evitar, doncs, un accident i segurament un mal de cap per molta més gent. Elisabet, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Elisabet?
Pues un bon ensurt que m'he menjat, però bé, tothom està bé, així que...
Escolta, anem a recopilar. Això en quina línia i en quina hora va passar?
A les 4, justament de sortir d'estudiar, que m'hi vaig pujar, i sortir en recte, va tirar cap a la dreta i hi havia allí dues vies, una que a la nostra direcció i l'altra en sentit contrari. Però es va desmaiar, es veu al damunt del volant i vam seguir rectes. I si sortíem rectes anàvem cap a contradirecció.
Clar. I tu estaves mirant, te'n vas adonar o va ser per algun moviment estrany de l'autobús?
No, me'n vaig adonar compte perquè hi havia una mare que va fotre un crit dient, escolta, algú que s'ha desmaiat, el conductor, i jo sentada darrere de l'autobús, a la part de darrere, tenia la cartera, justament l'estava guardant perquè feia molt poc que m'havia pujat, la vaig deixar al damunt del seient i vaig sortir corrent, li vaig apartar el cap del volant, la cama, com vaig poder, de l'accelerador, i vaig evitar xocar amb els cotxes que hi havia aparcat, perquè vaig tenir que donar una volantada amb la que vam rossar molt poc a l'altre cantó on no hi havia cotxes per a evitar el ferit, clar.
Que bo, o sigui, tu vas travessar tot l'autobús corrent?
Sí.
Caram. I escolta, en aquell moment què penses?
No et sabria dir, pànic no, però reaccionar, perquè estàvem a punt de tenir un accident. La meva reacció va ser sang freda i endavant. Clar. I evitar-ho.
Elisabet, escolta, tens carnet de conduir?
No tinc carnet de conduir. De moment només porto 4 pràctiques.
O sigui, te l'estàs traient?
Sí, me l'estic traient, pues... però això és com els cotxes de xoc, és un volant, tires cap a la dreta i cap a la dreta.
Bueno, també pots dir ara el dia de l'examen que et convalidin uns puntets, eh?
Sí, no estaria malament.
Escolta, suposo que després, quan ja pare tot i passe tot, una mica et surt aquell ensurt, no?, damunt del cos. Ja te l'has tret de sobre?
Encara el porto una mica al damunt, perquè ara mateix pateixo més per tota la gent, ja que jo, com a usuària diària dels autobusos, no paro compte en el conductor i ens hauríem de donar compte de que són persones humanes i que això li pot passar a qualsevol.
molt bona reflexió. Elisabet, escolta, que t'agraeixo moltíssim que ens haguis atès, que ahir fessis aquest salt i creuessis l'autobús per evitar aquests mals majors i que vagi tot molt bé, escolta, i que provis quan treguis el carnet.
Moltes gràcies.
Cope Lleida. Estàs informat. Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que marxem cap a Q2 Consultors. Ja saps que estan a internet a www.q2-consultors.com, que els trobes a Lleida, al passeig de ronda número 57. Estan també a Balaguer, a Viella, a Barcelona. Busca'ls a la web, eh? Però si vols i em fas cas de manera fàcil i pràctica, els hi pots fer un truc al 973-28-28-18, 973-28-28-18. Tu exposa el teu cas particular. Aquesta és la gràcia, eh? És una atenció totalment personalitzada. És a dir, miri, a mi em passa això, què puc fer, què podem fer? I et passaran al departament i a la persona adient, la que més hi entengui d'aquest problema, i segur que et proporcionaran una solució satisfactòria. Amb nosaltres avui l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escolta, anem a parlar d'un tema... Mira, és un tema que bueno, potser tots donem per fet, però a l'hora de la veritat i quan ja et poses allò a mirar-ho tot legalment, doncs cal tenir en compte les diferències que pot haver entre viure junt amb una parella, entre estar declarat com a parella de fet o estar casat, perquè al final potser a la pràctica és el mateix, dues persones que conviuen, però la realitat, o des del punt de vista, jo què sé, de prestacions, de lleis, de drets, Josep Lluís, és ben diferent, no?
Pues sí, no, diguem-ne, més que ben diferent, diríem que no és del tot igual, no?
Clar.
La pregunta seria quan estem en una situació de se considera parella de fet, quina diferència entre una parella de fet inscrita i no inscrita, perquè a vegades les persones que volen ser parella de fet pues rebutgen qüestions formals i diuen, bueno, no vull ni tan sequera estar inscrit, no? No és que no vulgui estar casat, és que no vull estar inscrit, no? Mm-hmm. Quins drets tenen aquestes parelles, com s'extingeixen i una mica, pues, quines diferències hi hauria davant d'un matrimoni, no? Una parella de fet és una unió formada per dues persones, independentment del seu sexe, que sense haver-se casat decideixen tindre una vida en comú similar a la que podria haver-hi en un matrimoni, mm-hmm. i on es crea, pues, una comunitat de vida, d'interessos i de finalitats dintre del mateix nucli del que podríem dir el hogar, no? Això ocasiona un conjunt de relacions, de drets i d'obligacions personals i patrimonials, que pues, tenen un reconeixement dintre de les lleis i una protecció. També és diferent si aquesta relació de parella, pues, òbviament, té fills o no té fills.
Clar.
I cada comunitat autònoma, o moltes comunitats autònomes, que és el cas de Catalunya, pues, tenen la seva regulació, no?
Això també, Josep Lluís, em perdonaràs, però em sembla una cosa terrible, eh? que dins d'un lloc tan petit, on tots som iguals, hi hagi aquestes diferències, eh?
Bé, les diferències moltes vegades també són en situacions de matrimoni, és a dir, el règim econòmic matrimonial, el de separació de béns de Catalunya no és igual al que s'hi ve a l'Aragó i tal. Vull dir, hi ha diferències, i les diferències a vegades no són dolentes. Aquí a Catalunya el que s'exigeix per ser parella de fet és que hi hagi una convivència d'almenys 2 anys ininterromputs, no? Val? Amb aquesta voluntat, amb aquesta voluntat de ser parella, el fet de compartir pis, havent-lo llogat, dues persones no es conviveix, no es converteix en parella, no? També és automàticament, amb independència del temps, quan tenen un fill en comú, o també ho és quan hi hagi una formalització en escriptura i inscrita al corresponent registre. I aquesta inscripció no és una qüestió casual, ni és una qüestió que no tingui importància, sinó que hi ha moltes parelles que conviuen juntes durant molt temps, sense haver contret un matrimoni, però no s'inscriuen en aquest registre d'unions de fet, el qual impedirà o obstaculitzarà o ficarà problemes per adquirir determinats drets i tindre aquesta falta d'oficialitat. Clar. Potser la trobarem a faltar en alguns casos, no? Aleshores, quins són els drets d'una parella que estigui una parella? Bé, en primer lloc tindrem que veure quins pactes tenen entre amb ells. Igual que en un matrimoni, la parella pot regular uns pactes entre amb ells tant durant quan dura aquesta convivència com quan s'acabi aquesta convivència. O sigui que pot haver pactes entre les parts, que normalment no és així. Normalment no és així.
Perdona, Josep Lluís, quan dius pactes entre les parts, vols dir per escrit, això, eh?
Sí. Pactes com, igual que els matrimonis, que poden tindre uns pactes previs per regular la seva relació o què passa quan se separen o divorcien. Aquí exactament igual podria haver-li, tot i que no és una qüestió.
Però això només ho fan els famosos o no?
Bueno, ho fan els famosos i alguns que no són tan famosos també. Vale. Alguns que no són tan famosos, sobretot si a vegades pues, avui en dia pues, provenen de que tenen ja fills d'un anterior matrimoni o alguna situació similar.
Va? Vale.
Fiscalment, no és el mateix, per exemple, una parella de fet que un matrimoni. La parella de fet no constitueix una unitat familiar perquè no, per la qual això no poden tributar de manera conjunta la declaració de la renta. Si la parella sí està inscrita, pot figurar junt amb els seus fills amb una unitat familiar i tributar de manera conjunta, però no incloent l'altre membre, ¿vale? És a dir, un també es podrà tributar amb els seus fills. Un altre tema polèmic és la pensió de viudetat, ¿val? En principi, i és una qüestió polèmica i discutida davant dels tribunals, per cobrar la pensió de viudetat, entre altres requisits, se requerirà que hi hagi un període de convivència de 5 anys per avisar la defunció i de 2 anys registrats com a parella de fet, ¿val? Clar, el fet de que no estiguin registrats suposa un entrebanc important, no? Efectes d'herència, si hi ha una successió testada en un testament, doncs estarem en el que diu el testament. I amb una successió intestada, és a dir, sense testament, doncs la situació sí que seria similar al cas de matrimoni, és a dir, si hi ha fills, si no hi ha fills, la parella és l'hereu universal, i si hi ha fills, doncs seria l'usdefruit universal el que li correspondria, és a dir, serà els fills en aquest cas. En el cas d'arrendaments, l'altre membre, si hi ha un membre de la parella mort, l'altre membre podrà subrogar-se si s'acrediten 2 anys de convivència i la inscripció en el registre. En matèria d'assegurança, doncs hi ha una sentència molt, molt, molt nova del novembre de l'any 2020 que equipara la situació de la parella amb la situació del matrimoni, cosa que abans no passava. És a dir, se considera beneficiari de la pòlissa a la parella equivalent a cònyuge. Però fins al novembre de l'any 2020 no.
Quan diem matrimoni, ens referim tant al religiós com al civil, eh?
Exactament igual. De fet, el civil, el matrimoni religiós té la vessant civil.
Sí, correcte.
Quan s'extingeix una parella de fet? Bueno, pues quan les dues parts arriben d'acord en que s'extingeix, quan un de solament amb ells vol, és a dir, unilateralment pot ser, quan també hi hagi un procés penal iniciat per atemptar contra la vida, la integritat física o la llibertat de l'altra persona, per mort d'un d'amb ells, òbviament, o per cessament, tot i que no s'hagi dit res, de la convivència durant un plaç de 3 mesos, val? O que un dels dos pues, es case amb una altra persona, bueno, pues, s'inscriurà això, aquest cessament, si és que està inscrit al registre d'unions de parelles de fet, i diguem-ne que la relació s'hauria acabat. Però és un tema obert, llavors la sentència de novembre, i en temes de qüestió de viudetat, pues, és un tema obert encara i que pot donar alguna que altra notícia.
Bueno, ja veieu que també és veritat que, com que els temps canvien, doncs tot va canviant de manera, a vegades més lenta del que ens agradaria. De totes maneres, si voleu assessorament sobre aquest tema, jo us ho poso fàcil, a Q2 Consultors, 973-28-28-18, expliqueu la vostra situació. Diu, escolta, què ens convé més? O quines diferències hi ha si ens casem pel civil o simplement ens declarem com a parella de fet? Quines diferències entre una cosa i l'altra? I quan tinguem fills i quan no? Pregunteu els vostres casos concrets, perquè de vegades és el que dèiem, Josep Lluís, una persona ja pot venir d'un altre matrimoni amb fills i potser li pot interessar una cosa o una altra. Vull dir que això, casos particulars, 973-28-28-18, de veritat, que és la manera de rebre assessorament particular, pel teu cas, que és la millor manera. Josep Lluís Gómez, advocat, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, Ricard, i que passeu tots un bon dia.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que tenim ja amb nosaltres a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
És el primer dimarts de mes i, per tant, doncs tenim a la Mari Carmen aquí per fer memòria, per recordar. Ja sabeu que amb ella el que fem és viatjar en el temps, tirem cap enrere 25 anys, i això vol dir que anem a repassar el que va passar a Lleida cap al mes de març del 1996.
Pues va començar la recta final de les eleccions generals, que van ser el dia 3 de març, i el titular de premsa, el titular de la mañana, en aquells moments, era nova cita amb les urnes. No. 300.000 lleidatans estaven cridats a elegir els seus diputats i senadors.
Vinga, tots a votar.
El PP va guanyar les eleccions, però no va obtenir la majoria absoluta. Aznar, però menys, era el titular, entre cometes. Aznar, però menys. La premsa de Lleida va fer aquest titular i també el PSOE va resistir l'avanç popular, que solament va obtenir un punt més de percentatge de vots, molt lluny de la majoria absoluta i que, per tant, tindria que pactar. A Lleida tot continuava igual, Convergència i Unió va tornar a guanyar, es van repetir els resultats del 93 al Congrés i al Senat, i el Partit dels Socialistes de Catalunya va conquerir el Pirineu. Convergència i Unió va mantenir la seva hegemonia rural i Esquerra Republicana de Catalunya va perdre força l'any 96.
Sí, recordeu que estem al 96, no? T'ho dic perquè, clar, fa quatre... Bueno, fa dues setmanes que vam estar d'eleccions aquí, tot i que encara no s'ha mogut res. Per cert, hi ha eleccions aquest proper cap de setmana pels socis del Barça. Bueno, dic, bueno, perquè clar, estem aquí amb tema d'eleccions, que per cert, amb el confinament comarcal no podeu anar a votar si no ho heu fet per correu, en fi, històries d'aquestes.
Bueno, estem com estem.
Que el que estem parlant és de fa 25 anys, eh?
Exacte, som al 96, sí, sí. I són les eleccions generals,
sí,
del 96.
Són diferents, sí.
Són diferents. La participació va recuperar el nivell de les grans ocasions, el 78,12% de participació.
Molt bona.
I que solament s'havia superat els comicis del 77 i del 82. Aznar tindria que afrontar una difícil investidura. Pujol solament li assegurava una abstenció que no garantiria el nomenament. Solament Catalunya, Extremadura i Andalusia van frenar el PP per obtenir la majoria absoluta al Senat. Aquestes van ser, en resum, una miqueta en resum, els resultats d'aquestes eleccions generals que es van fer el dia 3 de març de l'any 1996, fa 25 anys. Bé, i continuem. El dia 18 de març, a Madrid, primera reunió Pujol-Aznar, el pacte Convergència i Unió-PP, cada vegada més prop després d'aquesta reunió. Nacionalistes i populars van coincidir en el bon clima de les negociacions per arribar a un acord. Unió Democràtica va renunciar a presidir el Senat per no trencar amb Convergència i Unió. Precisament després de 25 sí. anys estem també ara sí, sí. preparant pactes.
No, sí, sí, però això t'he de dir que estem, bueno, estem igual, vull dir que no hi ha hagut cap moviment, però és que hi ha un joc no a dos, a tres bandes, com a mínim.
Sí, sí.
Això a l'actualitat, ja veurem per on surten, eh?
El 96 ja sabem com van sortir i per on van sortir i qui va quedar, però ara el 2021 veurem com quedarà sí. tot això. Continuem i hi ha més notícies en el març del 96. En aquestes dates es va sospitar sobre la salut del sant pare Joan Pau II, que va tenir que suspendre les seves activitats per un quadre febril degut a un síndrome digestiu. La seva salut anava minvant i volem recordar que va morir l'abril del 2005. El Patronat Català Pro-Europa va expulsar la paeria de Lleida per morosa. El consistori no va pagar els 15 milions corresponents als anys 94-95. Els municipis de la Ribagorça Oriental, això és molt curiós, es sentien oblidats pel govern aragonès, que no reconeixia els seus drets. Van advertir que podien abandonar Aragó i reunir-se amb representants polítics de les institucions catalanes per integrar-se d'una forma urgent com una comarca més de Catalunya, on estaven lligats amb vincles culturals i lingüístics. I la Franja va demanar que el català fos obligatori a l'escola. Les associacions culturals de la Franja, juntament amb els de l'Alt Aragó, van demanar una llei de normalització lingüística com a garantia de la igualtat entre les llengües catalana, castellana i aragonesa. Vinga, això estava passant l'any 96. La Diputació va anunciar per aquest mateix any, el 96, el tren a vapor de la Pobla. Les negociacions amb Renfe es podrien concretar a l'abril, o sigui, el pròxim mes d'aquest any que estem parlant, de l'any 96. I Pardiñes va entregar a l'alcalde Siurana la sol·licitud per legalitzar la televisió. En cas d'aconseguir la llicència, podrien fer emissions, com a mínim, durant 5 anys. La televisió de Pardiñes, qui no la recorda, en aquells moments doncs va ser notícia, vull dir, que poguessin tindre una televisió amb un,
no, sí, sí,
amb un barri, una
barriada. Sí, però tu fixa't que això era el... Aviam, a nivell informatiu té la seva gràcia, però a nivell costos
sí,
és el despropòsit.
Bueno, és com va... Bueno, ara com està.
Sí, sí.
Això fa 25 anys. 25 anys. Les dones de Lleida, també és molt curiós, l'any 96, eren les menys fecundes de Catalunya.
Calla, caram.
Els naixements es van reduir a 1,13 nadons per cada dona de la província de Lleida. Per tant, no sé quina podia ser la causa, però va ser així. La Universitat de Lleida estava estudiant abolir la convocatòria de proves de setembre. Es va plantejar matricular els alumnes per quadrimestres i és una mesura que no afectaria els primers cursos. També volien instal·lar altaveus als autobusos de Lleida per anunciar les parades i també l'empresa municipal estava estudiant implantar aquell any una targeta moneder com a nou sistema de pagament de viatges. Podem dir que tot s'ha arribat a realitzar, s'anunciaven les parades i que també ja tenim la targeta per pujar als autobusos. Vull dir, clar, això sí que es va arribar a bon terme. L'obra Capitell Festiu, molt bonica per cert, que jo he vist la foto a la premsa, va guanyar el concurs de cartells per la Festa Major de maig del 96. Estava inspirat en un capitell romànic. El seu autor va ser Josep Patau, un jove de les Borges Blanques. Era molt bonic, es veia el capitell i dintre doncs, tots els elements festius de la nostra Festa Major. I bueno, ja que estem amb tot això, últimament la notícia és del Barça.
Sí, bueno.
I esports. Anem a esports, o sigui, d'ella.
Sí, parlem molt del Barça des d'ahir, Mari Carmen, però no de futbol.
No, exacte.
Per desgràcia.
Bueno, doncs ara parlem de Lleida, de fa 25 anys.
A veure.
Acabem amb esports. La venda de Lleida anava per bon camí. L'empresari barcelonès, Jaume Llauradó, es va entrevistar amb l'alcalde Siurana i li va entregar la seva oferta de compra amb la finalitat de veure el camp d'esports ple i el Lleida a primera divisió. Tot això eren les il·lusions l'any 96 amb la... Bueno, il·lusions, la venda del Lleida.
Clar.
Lastimosament, però bueno, va ser així.
Bueno, Lleida l'any anterior havia estat a primera i havia baixat amb el rècord de menys punts.
Bueno, ara anava a dir, hem de recordar que l'última temporada en primera divisió va ser la 93-94.
Sí.
93-94.
Bueno, sí, així ja en feia dos.
En feia dos.
Bueno, en fi, sí, bueno, el tema del futbol aquí a Lleida ja veieu com ha anat en els darrers 25 anys, segona A, que ens semblava un problema. És una benedicció avui en dia perquè estem al pou de segona B i veurem on acabarem, que aquesta és l'altra. Molt bé, doncs hem viatjat 25 anys enrere, cap a l'any 96. T'ha fet recordar alguna cosa, el que ens ha explicat la Mari Carmen? Espero que sí. És la gràcia, és mantenir la ment desperta, i la memòria ajuda moltíssim a recordar aquests titulars i aquestes històries. Un cop al mes, la Mari Carmen Salvador ens en fa memòria. Mari Carmen Salvador, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a tothom. Fins la propera.
I nosaltres ja marxem directes cap a la una darrera hora, i és que s'han activat controls policials a la frontera per evitar el pas de ciutadans francesos a l'Aran. La majoria de conductors argumenten desconèixer les restriccions de mobilitat i han de girar cua, però ja sabeu que, com que a l'Aran estan amb molts contagis, s'ha hagut d'intensificar. Senyals horàries, arribem a la una.
La una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El registro de parados en España sigue disparado. Por primera vez desde el 2016 se han superado los 4 millones de desempleados, una cifra que no recoge a los trabajadores en ERTE, a los parados en formación, ni tampoco a los autónomos en situación de cese de actividad. Además, hay empresas y multinacionales que están al borde del precipicio. Es el caso de Abengoa. Por decisión judicial, Abengoa está en concurso de acreedores. La antigua quiebra. Este grupo tiene negocios de energía y medio ambiente y otros proyectos de ingeniería y construcción. Tras la quiebra, se han puesto en juego 3.000 puestos de trabajo y los empleados se movilizan a esta hora en Sevilla. Irene Ramos.
Pues aquí en la sede de Abengoa, en Palmas Altas, en Sevilla, empiezan a concentrarse ya los trabajadores de la multinacional que tiene una plantilla de 2.700 empleados en la capital hispalense. Vemos rostros serios y de preocupación en estos trabajadores que llevan años de angustia, con pago de nóminas con retraso y con la incertidumbre de si se podrá solucionar este conflicto. La mayoría tiene cargas familiares.
Con la esperanza de que esto se solucione, que le den una solución ya. Nos da igual quién solucione o quién deje de solucionar, lo único que queremos es que se mantenga el empleo. Lo normal es que se tenga familia, que se tengan sus cargas económicas, ya sea de vivienda o de cualquier otra cosa, ¿no? Llevamos mucho tiempo trabajando.
Policía Caballo y dos furgones policiales vigilan esta concentración que se desarrolla de momento con absoluta tranquilidad y, por supuesto, con mascarillas.
Hoy es noticia también la niñera de Pablo Iglesias e Irene Montero. Bueno, en realidad es noticia la jefa de gabinete adjunta a la ministra de Igualdad. Cobra un sueldo bruto de 52.000 euros anuales como asesora. La mesa del Congreso va a tramitar la petición para que se investigue si, en lugar de asesorar a la ministra, ejerce como niñera de los hijos del vicepresidente del Gobierno y la ministra de Igualdad, Ricardo Rodríguez.
La iniciativa debe pasar ahora el trámite de la Junta de Portavoces del próximo martes y ahí lo probable es que decaiga. Por tanto, nos espera que esa comisión de investigación que intenta impulsar el PP llegue mucho más allá, ya que todo apunta a que el PSOE cierre filas con Unidas Podemos y opte por el veto a dilucidar si Irene Montero utiliza a la asesora de su ministerio, Teresa Arévalo, como niñera en lugar de ejercer las labores propias de su cargo. En ese caso, podría incurrir en una malversación de caudales públicos. Sea como fuere, la semana que viene será la segunda vez que los socialistas sacan las castañas del fuego a su socio para impedir que la Cámara Baja investigue sus presuntas irregularidades.
Y te contamos una historia con final feliz, la de una pasajera cuya valentía ha evitado una tragedia. Iba en un autobús urbano de Lérida, cuando el conductor perdió el conocimiento. Redacción en Cataluña, Sergi Tor.
Alertada por los gritos de la madre de un bebé, Elizabeth Muñoz, de 19 años, sin carnet de conducir y con solo 4 prácticas de coche, maniobró con el volante con el chofer desmayado y circuló 350 metros contra dirección. La protagonista explica en Cadena COPE la secuencia de los hechos.
Había caído de redondo y apartarle el pie del acelerador. Y tomé control de la situación intentando no chocar con los coches aparcados y seguir por la vía.
Mientras Elizabeth conducía, los golpes de los 10 pasajeros en los vidrios alertaron al conductor de otro autobús. Este bajó de su vehículo y por la ventanilla del conductor indicó a Elizabeth cómo frenar el vehículo y salvar el peligro. Elizabeth dejó su cartero en su asiento trasero, esta desapareció y la ha vuelto a recuperar, pero sin los 2 euros que llevaba. Alguien se los ha robado.
Tenemos novedades en el Barça Gate. José Luis Corrochano.
Después de pasar la noche en la comisaría, el expresidente del Barcelona, José María Bartomeu, y su asesor, Jaume Mas Ferrer, la jueza ha tomado esta mañana decisiones en el caso. Ciudad de la Justicia, Víctor Navarro.
Han quedado en libertad provisional con cargos después de acogerse a su derecho a no declarar al no conocer el sumario del Barça Gate. Ambos han salido de los juzgados hace una hora sin dar declaraciones y se han marchado juntos en un todoterreno. Además, como ha avanzado la cadena COPE, se ha levantado el secreto de sumario donde el Barça no ha quedado imputado. La juez considera que el club es parte perjudicada.
Y esta mañana se ha celebrado un debate entre los 3 candidatos a la presidencia del Barcelona, Víctor Font, Joan Laporta y Toni Freixa, y Laporta ha asegurado que es el único que puede garantizar la continuïtat de Messi.
Jo amb el Messi tinc molt bona relació personal i tinc una relació d'estimació i de respecte. I estic convençut de que la proposta que jo li faci la contemplarà.
D'acord.
Ara bé, també estic bastant convençut de que si guanya algun dels altres candidats, no es quedarà al Barça.
Recuerden que las elecciones se celebran el próximo domingo.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo os referís a la represión en Myanmar, la antigua Birmania, tras el reciente golpe de Estado y a la actitud de los católicos de este país frente a la violencia desatada.
Pues sí, tras el golpe militar, Myanmar se ha convertido en un campo de batalla. En el día más sangriento desde el golpe de Estado del 1 de marzo, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la muerte de al menos 18 personas en la represión de las protestas. También se produjeron 30 heridos y 85 detenciones en 6 ciudades del país. En su cuenta de Twitter, el cardenal Charles Maung Bo se hacía eco del heroísmo de la religiosa Aung Nu Taung, que se arrodilló delante de la policía y suplicó con lágrimas en los ojos para evitar que arrestaran a 100 manifestantes. El cardenal ha pedido que no se derrame sangre inocente en Myanmar y ha subrayado que el liderazgo no se consigue mediante la violencia, sino por el sacrificio y la aceptación de la voluntad de la mayoría. Lo vamos a contar en extenso dentro de media hora, cuando comience El Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia del migdia de COPE Lleida, 6 minuts per sobre de la 1, avui dimarts, 2 de març del 2021. Per sobre dels 13 graus a la ciutat de Lleida buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, una darrera hora informativa, i de seguida connectem amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano, per parlar de gastronomia. A partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot, segur, de política, va. Anem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, allí tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida intervals de nuvolats al cel i no es descarta algun plugim feble i aïllat, sobretot a la meitat sud. Podran anar acompanyats de fang, ja que hi haurà probable calitge a zones altes. La cota de neu pujarà fins als 1.800 metres. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes previstes de 18 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 17 a la Seu d'Urgell, de 16 a Tàrrega i de 14 a Viella. I si ens referim al vent, bufaran predominant mini de la component est i deixarà alguns intervals moderats. Si mirem ara demà dimecres, esperem cels poc ennuvolats amb núvols d'evolució diurna al Pirineu, on no es descarta algun ruixat aïllat a la tarda. A zones altes hi haurà probable calitge. Per últim, les temperatures diurnes pujaran al Pirineu i no variaran gaire la resta, amb unes màximes previstes de 19 graus a la Seu d'Urgell, de 17 a Lleida, capital, a Balaguer, Tàrrega, i de 16 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. A hores d'ara arribem ja a 14 graus a la ciutat de Lleida. I ara busquem l'actualitat informativa. Darrera hora.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La darrera hora, com t'avançava fa uns minuts, és que els Mossos d'Esquadra han instal·lat un control policial de mobilitat a escassos 400 metres de la frontera amb França a l'Aran. L'objectiu del dispositiu és impedir el pas de ciutadans francesos cap a la Vall d'Aran sense un justificant que acrediti el desplaçament. La majoria de conductors que han aturat els agents han argumentat anar a Les o Bossost a comprar. Com que no era una causa justificada, els han obligat a girar i retornar cap a França. Al cap de setmana, els Mossos van fer un ampli dispositiu a la Nacional 230 i a la C-28 per accedir a l'Aran. Durant aquests 3 dies de controls es van posar 188 denúncies, tot plegat per l'elevat nombre de casos de Covid-19 a la Vall d'Aran, la comarca de Catalunya amb més risc, que a més ja m'ha avançat que el síndic del Consell General d'Aran es planteja fins i tot tancar les escoles davant aquest augment de brots de coronavirus. Amb successos també recordar que va morir un esquiador de 56 anys ahir a Portainé després de xocar amb un paravent que després d'haver xocat amb un altre esquiador que estava aturat a Portainé. Els serveis d'emergència van arribar al lloc en 3 minuts per intentar reanimar-lo, però no van poder salvar-li la vida. A més, és curiós perquè potser, per desgràcia, és la temporada en la que menys esquiadors et pots trobar a les pistes. Per desgràcia, reitero, però així tot encara va haver de xocar amb un altre esquiador. Avui també hem conegut les xifres de l'atur, que ha pujat en 180 persones a la demarcació de Lleida al febrer i que la situa, la xifra total, en 27.605. És un increment d'un 0,66% respecte al mes anterior, però hi ha un increment interanual, o sigui, respecte al febrer de l'any passat, abans de la pandèmia, del 31,36%, que potser aquesta xifra és la que ens ajuda més a col·locar la realitat de la pandèmia al món laboral. En política i en plana local, els socis del tripartit a l'Ajuntament de Lleida intenten rebaixar la tensió al govern i es donen uns dies. De totes maneres, el Comú de Lleida mostra la voluntat de seguir, però se citen dijous a una altra reunió per aportar canvis que garanteixin la continuïtat. Per la seva part, Junts per Catalunya no concreta la seva proposta i diu que continuaran parlant. També un altre dels punts calents a la política lleidatana és l'equipament que l'Ajuntament de Lleida vol ubicar al solar que hi ha al costat de l'Institut Escola de la Mitjana al barri de Pardinyes i que pretenen, en el que pretenen construir un alberg per, diuen, posar fi als 20 anys d'imatges vergonyoses de les persones sense llar. Per la seva part, alguns veïns del barri s'han unit per crear la plataforma en defensa de la residència de Pardinyes. El seu portaveu, Paco Castillo, assegura que estan sorpresos i indignats amb l'anunci de la paeria de destinar en aquests terrenys situats al costat d'aquesta escola institut de la mitjana aquest alberg de temporers, perquè diuen el 2007 l'Ajuntament ja es va comprometre a fer aquí una residència de la tercera edat. En fi, uns pels altres. El solar segueix erm, per cert, des del 2007 que l'Ajuntament es va comprometre a fer una residència, potser ja venia sent hora que es fes. 2007 estem parlant, fa molts anys que s'hagués pogut fer. Jo allí també hi veig una mica de desídia. I l'altre, l'Ajuntament actual, no té cap altre solar en tot Lleida que aquest per anar a construir aquest alberg. En fi, uns pels altres, ja sabeu aquell dit. En castellà, la casa sin barrer. A Mollerussa, per cert, obrim la secció de coronavirus. A Mollerussa prorroguen una setmana més l'enduriment de restriccions per l'índex de Covid-19. Tot i així, el consistori no incidirà en les activitats d'entitats i clubs esportius. Hem de recordar que de les 9 víctimes mortals de Covid-19 que Salut ens va comunicar ahir, dels darrers dies, una d'elles és un jove de 24 anys, de Bellpuig, per tant, és la primera víctima de menys de 25 anys a la província de Lleida, que a hores d'ara tenim a 152 persones ingressades per Covid-19 a la regió sanitària de Lleida, 17 de les quals estan a la UCI, i que les dades al Pla de Lleida ens diuen que el risc de rebrot està a 258 punts i que la RT segueix per sota de l'1 a 0,98, que a l'Alt Pirineu i Aran està baixant també, la RT està al 1,03 i el risc de rebrot a 454, i que el risc de rebrot a nivell de tot Catalunya està a 230 punts i la RT 0,94. Finalment, recorda que la Elisabet Muñoz, amb la qual hem parlat fa uns minuts, és una jove de 19 anys que ahir sortia de l'IMO, que va agafar un autobús, que va detectar que el conductor s'havia desmaiat i que va anar des de darrere de tot de l'autobús corrent fins al lloc del conductor, li va poder apartar el peu de l'accelerador i va seguir controlant amb el volant l'autobús perquè no tinguessin un accident i no es convertís en un mal major tot plegat. Fem una pausa, va, que parlem de gastronomia amb el Felip Urbano.
Rinascimento. Des de 1982, fent de la fusta un art a preus molt, molt competitius. Vingui a Rinascimento, Germanetes 14, a 7 metres del Parc Inhospital Montserrat. Rinascimento, mobiliari i decoració. Ara, rebaixes espectaculars. Ja hem obert portes. Bar-restaurant El Refugi de l'Os. Els teus esmorzars de forquilla a Lleida, gran assortit d'ibèrics i formatges, cargols a la llauna i carns a la brasa, menú diari de dimarts a divendres i tots els dijous cargols a la gormanda. Sempre amb ofertes originals. Dos vermuts més llauna de cargols per 12,50 €. Refugi de l'Os, al gran passeig de Ronda 166. Reserves al 973 26 76 95.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ara que parlem de gastronomia, ja saps que tots els dimarts, camí cap a dos quarts de dues, estem acompanyats pel nostre sommelier, el Felip Urbano, i amb ell, doncs ja sabeu que anava a dir des del març passat, és que estem al març ja, estem al març del 2021, doncs sí, des del març passat, estem coneixent persones, moltes persones, i sempre interessants, poden ser més o menys famoses, però interessants, de veritat que ho són totes. La seva història, les seves experiències, els seus projectes, i d'això, doncs, la culpa, ja sabeu qui la té, el Felip Urbano, que és el qui té els contactes. Felip, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard? Bon dia, com estem?
El Felip és el nostre sommelier, productor...
Sí.
Però productor, ja saps que és el que busca els contactes, les persones, i escolta, fem entrevista amb aquesta persona que ja veuràs que és superinteressant. I escolta, la veritat és que hem conegut grans històries aquí a l'Espai de Gastronomia.
Jo crec que portem un any, com tu dius, bueno, ara, d'aquí dos segons, sí. Crec que fa l'any des que vam fer així ja per telèfon per el tema de la pandèmia.
Sí.
Jo crec que està atmosfèric i aquest any se presenta, per desgràcia, per al tema nostre de la restauració, l'hostaleria i els cellers i els productors de vins i tot això, tu a la ràdio igualment també, perquè ja fa un any que no ens veiem, sí. I bueno, és una pena això, però per la feina que ens toquen altres del programa, doncs, bueno, crec que aquest any serà també un gran any,
sí.
com a espai gastronòmic. La pena és que no ens podem veure allà ni convidar la gent allà, que és lo
sí, que no, no, aquesta és la gràcia. Però bueno, de moment, mira, a través de les noves tecnologies recorrem molt, i la veritat és que això ens permet marxar molt lluny de Lleida. De fet, avui ens allunyem, no molt, 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 però ens allunyem una mica, perquè, bueno, Felip, avui estarà amb nosaltres l'Àngel Benito.
Sí, tu saps que soc un... Bueno, com m'agrada tot tipus de vi, no? Però a vegades hem fet un parell de programes especials explicant una miqueta l'elaboració,
sí,
el mètode,
sí,
de com s'elabora a l'espumós, un vi espumós.
Sí. Bueno, no, i a més avui vam fer els especials de tot allò de les etiquetes, els colors i tota aquella història.
Sí, tot, sí. I, bueno, això ja fa dos anys, eh? I avui marxarem a Logroño a conèixer a l'Àngel, que a part que recentment ha sigut doctor en microbiologia enològica, que és, bueno, és l'hòstia, i ens explicarà la manera que ell té d'elaborar el seu espumós, i espumós, que surten una miqueta de l'elaboració que es feia abans, que podia ser la Deo Cava, sota la Deo Cava, i bueno, pues jo crec que hem de defendre també la part de territori, que en aquest cas ells han fet a La Rioja, que és el que aquí s'ha fet a Lleida, a Catalunya, perdó, amb el tema de Corpinats, o clar, Crescic Penedès, clar, que volia ser una miqueta d'això.
Bueno, mira, nosaltres us expliquem històries, després cadascú a casa, doncs, que triï el que vulgui, vull dir que al final, com més ventall tens, com més informació tens, i no cal que et casis amb una sola marca, vull dir que és que a vegades podem anar provant, eh? Àngel Benito, què tal? Buenos días.
Buenos días,
bon dia. Oye, que nos embalamos aquí, empezamos a hablar nosotros y ya casi ya hacemos el programa. Pero bueno, Ángel, te estamos llamando a Logroño.
Sí, ahora estoy en Logroño, sí.
Bueno,
sí,
de Lleida a Logroño, pues yo qué sé, que debemos tener 4 horas en coche, más sí. O menos. Entre 3 y 4 horas, oye. Y además es autopista, es buena carretera, ¿eh? No, si pudiéramos, Ángel, pues
sí.
Te vendríamos a ver, por supuesto, pero bueno. Oye, Felipe nos decía, doctorado en microbiología enológica, eres enólogo, ¿qué más?
Sí, ingeniero agrónomo,
bueno.
Recientemente doctorado en ingeniería agronómica, especialidad en microbiología, y trabajo en bodegas Urbina, como ingeniero agrónomo, un poco viñedo, elaboraciones, y he estudiado en la Politécnica de Madrid.
Oye, ¿tú de pequeño ya ibas por ahí o no? O sea, pero ya tenías esta... Yo voy a hacer esto.
Sí, un poco... La bodega en la que trabajo es bodega familiar.
Vale.
Viene de familia un poco... Siempre hemos visto el vino muy de cerca desde pequeños. Y un poco hemos seguido esa ruta.
Oye, familiar, padres, abuelos...
Padres, abuelos, bisabuelos, y se pierde en el tiempo. Aquí en La Rioja es fácil encontrar algún familiar, todo el mundo tiene algún familiar que se dedica al vino.
O sea, estamos hablando tú ya, como mínimo, de la cuarta generación.
Cuarta generación, sí, y la quinta generación está ya por aquí, pateando.
está en camino, ¿no?
Oye, no, espera que pongo... Ahora hablaremos de vinos, pero pongo énfasis en esto porque las empresas familiares, la verdad es que no lo tienen nada fácil. Y después, a mí siempre me lo han explicado así, la primera generación es la que lo crea, la que trabaja, y a veces el salto a la segunda... Es catastrófico, pero cuando hablamos ya de ejemplos como el vuestro de cuarta generación, es todo un ejemplo, ¿eh?
Sí, es cada cambio generacional tiene sus retos y complicaciones. Para que os hagáis una idea, hace poco escribimos un artículo sobre el espumoso, que viene la firma de nuestro bisabuelo Salvador Urbina, que casualmente él vivió la pandemia de 1919.
Vaya.
Entonces un poco la historia se repite,
sí,
digamos,
sí.
Y nos toca a cada generación nos toca vivir una serie de eventos.
Vaya, oye,
y resolverlos.
Si se repite el tema de pandemia, si lo podemos alargar, pues que no sea dentro de cuatro, que sea dentro de ocho, si puede ser, de generaciones.
De 100.
Vamos a alargarlo. Bueno, va, bromas aparte, porque la verdad es que sí, no le ponemos un poco de humor. Supongo que el tema de la pandemia os ha... también lo habéis notado a la hora de distribuir, ¿no?
Sí, vamos, ha afectado a nivel mundial. Nosotros... para que os hagáis una idea, el enoturismo ahora mismo con los cierres perimetrales,
bueno, claro,
está prácticamente a cero, estamos con servicios mínimos, y luego nosotros exportamos un 80% de la producción.
¿80%?
Y la hostelería está cerrada a nivel mundial, o sea, ha habido restricciones en todo el mundo, hemos ido notando por países cómo se iban aplicando estas restricciones, y sí que el sector hostelería, como todos sabemos, está
castigado, muy, en todo el mundo, ¿eh?
Está muy, muy castigado, sí.
Es que yo creo que es la palabra, ¿eh? Castigado, Felipe, porque tú
bueno,
estás castigado también.
Claro, nosotros que podemos hablar en primera persona de todo esto, si tiramos en la tabla para atrás, pues claro, Bodegas Urbina está dentro del saco de perjudicados también, entonces...
Sí, sí.
Castigados.
No, es que, perdona, cuando hablamos de restauración y después de todo lo indirecto, porque es que al final, cuando hablamos de restauración, no solo es el chef y el sommelier y el camarero que está en un restaurante, son los proveedores, etcétera, etcétera. O sea que es que al final los afectados son más que los restaurantes propiamente dichos, ¿no? Es así, vamos.
Es una cadena, y es lo que quería decir, que castigados injustamente. Bueno, creo que podría poner otro adjetivo, pero estamos en antena y no quiero...
Bueno, se podía haber hecho mejor, vamos a dejarlo así, se podía haber hecho mejor. Ángel, oye, en Bodegas Urbina, ¿qué hacéis vosotros? ¿Cuál es vuestro producto estrella?
Nosotros, un poco nuestra especialidad... son los vinos de largas crianzas, reservas, grandes reservas y de añadas especiales, que es un poco lo tradicional de Rioja. Y recientemente la elaboración de espumoso de calidad, como lo llamamos aquí en Rioja, DOC Rioja, desde el año 2017, que se pueda elaborar, pues nos hemos apuntado a esta iniciativa.
El espumoso de calidad es un... A ver, en Cataluña muchos lo llamamos un cava, ¿no?
Sí, ahora con los términos... sí, el método sería igual que un cava.
No digo porque la gente al final... esto con Felipe ya lo estudiamos, y lo digo así porque hicimos casi clase aquí en la radio. O sea, al final, cava es una marca, por así decirlo, una marca no comercial, pero es una DO, y lo que es, el producto es un espumoso.
Espumoso de calidad por método tradicional. Eso. Sería un poco la definición.
Perfecto.
Antes de denominación de origen era denominación específica que denominaba un método de elaboración en unos lugares concretos. Y de hecho es curioso porque nosotros estamos ubicados en Cuscurrita, Bodegas Urbina, y Cuscurrita está dentro de la DOCAVA.
Ah.
Lo único que antes del 2017 nos planteamos elaborar cava, lo único que al ser Rioja DOC, la C, que solo están Rioja y Priorat, te impide en la misma instalación elaborar vino de otras DOs.
¿Ah?
Entonces, vaya, necesitábamos construir otro edificio, tener unas complicaciones legales y lo aparcamos hasta que en el 2017 nos permitieron en las mismas instalaciones bajo DOC hacer este tipo de elaboración que como bien dices sería similar a un cava de Viura de Cuscurrita.
Vale. Bueno, mira, hemos visto el intríngulis de burocracia, básicamente, porque al final la uva es la que crece y el proceso es el mismo.
Eso es. Sería un cava de Cuscurrita.
Vale.
Si estuviéramos en una bodega que solo elaborara cavas de Cuscurrita.
Ya. Felipe.
Para que la gente le quede claro, cuando Ángel dice DOC, sería denominación de origen calificada. ¿Vale? Entonces, tanto en Priorat como en Rioja tienen la C, ¿no? Entonces, el método tradicional es el método champanoise, que es como se elaboran la gran mayoría de espumosos que hacemos en este país, ¿no? Pero ahora ellos, la gracia era que no están bajo la DOCAVA como en otras comunidades autónomas fuera de San Sadurní de Cataluña, y creo que es un proyecto súper chulo que en su tierra puedan elaborar y embotellar un espumoso de calidad con la uva que plantan allí, con su propio sello, ¿no?
Claro, estáis en la tercera, en la cuarta ya, año de producción.
Hemos elaborado el 2017 y el 2019, hasta la fecha, porque como también elaboramos blancos jóvenes, crianza, reservas, vamos haciendo un año cada, cada elaboración.
¿Y qué tal? ¿Satisfecho con el producto?
Muy satisfecho con el producto, si bien es cierto que cuando lo lanzamos, que estábamos en medio de la pandemia, entonces las limitaciones han sido importantes para el tema de lanzamiento del producto y demás.
¿De cuántas botellas hablamos?
Unas 10.000 botellas.
10.000. Y de este también vais a intentar exportar el 80% aproximadamente.
Sí, un poco que vaya fluyendo y que vaya encontrando su sitio en los mercados.
¿Y a qué países mayoritariamente exportáis?
Principalmente, bueno, exportamos a unos 10 países, de los cuales los más importantes, digamos que serían Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y China. También algo Alemania, Australia, Singapur, bueno, en total unos 10 países.
Pues son mercados enormes, ¿eh? El de Estados Unidos, el de China, el de Australia es enorme, ¿no?
Sí, Estados Unidos y Reino Unido, curiosamente, en cuanto a volumen, aunque el Reino Unido no es un país muy grande en comparación con Estados Unidos, el consumo de vinos españoles en Reino Unido es muy grande.
Claro. Oye, ¿lo valoran? ¿Lo saben entender todo el proceso, toda la cultura que hay detrás de una de abrir una botella de vino, o se les tiene que explicar un poco todavía?
Lo valora, sobre todo el perfil de nuestros clientes va un poco a tiendas especializadas y a restaurantes especializados, digamos, también con sommeliers como Felipe, que aportan esa cultura del vino y esa cercanía, incluso de las bodegas. Cuando una persona consume un vino en un restaurante y le explican de dónde viene y demás, hay un vínculo especial, que es un poco donde encajamos nosotros.
Estoy visitando vuestra página web, www.urbinavinos.com. Oye, vaya casa tenéis, ¿eh? Ahí.
Ah, la bodega. Sí.
Urbinavinos.com, ¿eh?
Urbinavinos.com.
Es impresionante, ¿eh? Supongo que es la familiar, ¿no?
Sí, es la bodega, oficinas, también tenemos la parte de enoturismo, Y ahí también se elabora, o sea, abajo se elabora y arriba pues oficinas y demás.
Muy bien.
Y durante vendimias pues vivimos allí prácticamente.
Claro. Claro. Bueno, la verdad es que yo el tema del enoturismo es una cosa que me gusta muchísimo, pasearme por los campos y por las zonas de elaboración, bueno, lo que se puede visitar, evidentemente, y es una de las cosas que quizá en estos últimos 11 meses estamos echando más en falta, con lo cual yo cuando nos dejen, Felipe, voy en estampida, cada fin de semana estaré en una, ¿eh?
Hombre, espero que sea rápido. Y tenemos, yo creo que vamos a hacer como los típicos programas de la tele.
Sí.
Pues vamos a hacer rutas por rutas de la Cope Lleida. Y digamos que yo, Ricardo, no.
Pues mira,
creo que podría ser un éxito, ¿eh?
Podría ser un éxito, Ángel. Te vamos a meter en la lista, igualmente, a ver, pues, si.
Bienvenidos cuando queráis.
Organizamos un autocar y venimos a visitaros. Bueno, bromas aparte, la verdad es que, como decía, Logroño está, bueno, pues está a una cierta distancia, pero es asumible, y ir a hacer la visita y volver, y la verdad es que es, bueno, es un tema que nos gustaría muchísimo. Bueno, Ángel nos ha explicado el tema del espumoso, ya veis, que, bueno, burocracias aparte, al final son productos de la tierra, en este caso de Logroño, Y orgullosos de sus productos, como tiene que ser. Los podéis conocer y visitar, como decía, en la web www.urbinavinos.com. Hemos hablado con Ángel Benito. Es la cuarta generación, y como ya nos ha dicho, la quinta está por ahí ya, O sea que esto es un lujo, mantener y crecer una empresa familiar con 5 generaciones ya. Es un lujo y un reto, Supongo que tiene sus cosas, también.
Sí, no hay nada fácil hoy en día.
Por supuesto. Ángel Benito, oye, que me ha encantado conocerte.
Encantado de que me hayas recibido, y enhorabuena por el programa.
Muy bien, gracias, cuídate, un abrazo.
Venga, un abrazo, chao.
Doncs apa, Felip, ja ho veus, que al final ens compliquem la vida amb el tema de burocràcies, de paperassa, sí, però... de lleis i d'històries, i al final el que ha de ser és que tu obres l'ampolla i sigui bo el que et surti a dins,
però,
i ja està.
Però és això, en aquest cas, que això no ho hem dit, vale, l'Àngel el que fa és un espumós de qualitat, a més,
sí,
que és el sello que ells fiquen a La Rioja, que és un viure 100%, que aquí li diem macabeo, vale? La veritat de Reims és macabeo aquí, vale? Si t'agraden les burbujas, si el que t'agrada és aquest tipus de vi, el vi espumós, hem de trencar aquesta mala fe que tenia a vegades. Hòstia, és que si no està aquí o no està allà, anem a tastar coses diferents, i hi ha una feina darrere molt xula de tothom, ¿vale?
Llavors, no, per això deia, nosaltres ho donem a conèixer i cadascú ja que triï, escolta.
Hem de globalitzar tot això, hem d'intentar que tothom té i fa les coses bé.
No, aviam, hi ha bon producte a tot arreu. De totes maneres, si em pregunten, sempre et diré Costes del Segre, Però...
Hola, sempre.
No, però ja m'enteneu. Aviam, que sí, que el món és molt més gran, que aquestes línies que ens han fet amb un mapa, que això és artificial, o sigui, que al final hi ha persones aquí i allà, i productes aquí i allà, i evidentment que s'ha d'intentar consumir de proximitat, evidentment, però que, escolta, que de tant en quant provar alguna cosa de més enllà tampoc fa mal. Felip Urbano, sumiller.
Espera, abans de marxar, que no hem dit, Ricard, que un programa que vam fer al canal que tenim aquí a Catalunya, va sortir a seu com a monument.
Ah, sí, home, sí, aquest diumenge vam sortir a la Seu Vella, igual que el 2016, el monument preferit de Catalunya.
Catalans, sí.
Bueno,
llavors,
escolta,
felicitar els lleidatans i lleidatanes.
Vas votar, Felip?
Home,
això ja ho fent, Vale.
Me van trucar i me van dir no votis més, ja.
Vale. Sí. Felip Urbano, escolta, encantat d'escoltar-te.
Cuida't
força, una abraçada.
Igualment, adeu.
En la radio. radio, todo pasa en COPE.
Los Mossos d'Esquadra han detenido al expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Pues esta es la última hora.
A las 9 de la mañana llegaban varios agentes aquí, a las oficinas del Camp Nou.
Pues estamos aquí, en las puertas de la comisaría.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
José Manuel Olivero, buenos días. ¿Qué es lo que se está buscando y qué se está investigando?
Pues aquellos contratos, ¿te acuerdas que se le llamó Barça Gate? Unos contratos que superaban las previsiones.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
El vestuario es una burbuja respecto a todo lo que pasa alrededor, porque han pasado tantas cosas que yo creo que estos jugadores ya se han acostumbrado a que están en un club sin rumbo de ningún tipo y viven absolutamente al margen.
En la radio, todo pasa en COPE.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Recorda que estem a dimarts 2 de març, per sobre de 14 graus a la ciutat de Lleida, amb ambient ennuvolat, amb aquest pols del Sahara en suspensió i entrant altra vegada cap a la península Ibèrica i entrada, a més, per la zona de Lleida. Escolta, ens haurà agafat... li haurà agafat en gràcia entrar per aquí, però vaja, que com deia l'Armando, mentre no plogui, doncs és pols, però si plou ja sabeu el que passa. Vinga, directes, obrim la nostra tertúlia dels polítics, com sempre, ben acompanyats. A veure, està amb nosaltres avui la Marisa Xandri del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots i a totes.
També està amb nosaltres la Carme Valls del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Elena Ferre del Comú de Lleida. Elena, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia a totes.
Ignasi Amor, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ignasi, bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Maria Borrell, de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Maria, pot ser que estiguis connectada amb dos dispositius o no?
No, em sembla que he doblegat, he fet un doble de pantalla, però no sé sortir, perquè estic amb la taula.
Ah, vale. No, és
sempre
que...
dono problemes, no, però no, bueno, no, me veieu bé, m'escolteu bé.
Sí, sí, no, sí. Hi ha algú connectat que no hagi presentat, perquè és que així ja n'avançarem? No, vale. Doncs ja està, ens falta Junts per Catalunya, avui s'havia de connectar l'Anna Campos, i bueno, suposo que es connectarà abans de que acabem. En fi, estem al mes de març, eh? O sigui, el mes de març és allò de aviat farà, tal dia farà un any, eh? Com el que diu de la situació aquesta.
Sí. Jo, Ricard, pensava, en sèrio que no podem parlar? Com aquest convidat sommelier que tenies abans, que parlava de vins i tal.
Sí. Sí, bueno,
un dia pots fer una tertúlia on els polítics podem parlar d'algú que no sigui política.
Bueno, ja veiem, jo sempre dic que acabem parlant de tot, fins i tot de política, però clar, evidentment acabarem parlant de política. Bueno, es volia preguntar directament, no per d'altres històries, sinó que bueno, clar, ens falta l'Anna Campos, però bueno, Elena, Ignasi, com esteu? Vosaltres dos?
Bé.
Entre vosaltres? Bueno, entre vosaltres, vull dir, entre els vostres partits, vaja, ja m'enteneu.
Bueno,
entre nosaltres dos hi ha molt bona relació.
Vale. La Helena i jo sempre ens hem portat molt bé, molt.
Com a representants sempre dels vostres partits, vaja.
Les coses van bé, vull dir, la voluntat de, doncs, de tothom, com d'Esquerra com del Comú, és retrobar-nos amb aquesta, doncs, situació, com va dir el nostre alcalde, i la veritat que jo tinc bones sensacions.
Vale, les coses van bé. De totes maneres, l'alcalde de Lleida us va pegar una estirada d'orelles a tots, inclòs al seu propi partit, com ell va dir, i va dir que parlem-ne, que així no podem seguir. Va venir a dir una cosa així. Sí o no?
Jo el que... Bueno, parla tu, Ignasi.
Ignasi, perdó. No sé si l'hem perdut, l'Ignasi. Bueno, doncs Helena.
Una mica, no? El que ens preguntava és de que si estem bé... clar, en els matrimonis, vulguis que no, sempre hi ha millors moments que d'altres, no? Però sí que clar, estem treballant, tant Esquerra Republicana com el Comú, perquè nosaltres ahir a l'alcalde, tant el Sergi Talamante com jo, li vam refermar el nostre compromís de voler seguir formant part d'aquest govern d'Entesa. També vam refermar, doncs, el compromís de que nosaltres també volem un equipament de temporers, i que si en algun moment, doncs, no ens hem expressat correctament en quant a que no compartim el model de 120 places, doncs que també ens vam emplaçar a parlar-ho, en aquest cas, doncs, el Sergi de la Monte i amb la regidora Maria Massall. També ens vam, doncs, refermar amb el tema, doncs, de que nosaltres dins l'àmbit també d'aquest govern entenem que tenim unes responsabilitats tant dins l'àmbit de lluita contra la corrupció com habitatge, com participació, i que nosaltres enteníem que volíem seguir fent feina per aquest govern, perquè entenem que la feina que estem fent, doncs, és bona i que realment es valore.
Has parlat en tot moment de el Comú i Esquerra. El Comú i Esquerra, falta Junts aquí.
És que la reunió d'ahir a la que ens vam emplaçar, és a dir, va ser Comú Esquerra. Després sí que va haver-hi una reunió, però no m'agradaria parlar amb dels altres grups. Després va haver-hi una reunió entre Esquerra i Junts.
Val. Per tant, bueno, ens falta la representant de Junts, que és la que podria posar llum sobre aquest assumpte. Carme Valls, que veieu alguna possibilitat de repactar l'Ajuntament de Lleida o no? O sigui, us ho heu plantejat? Vaja, tens el micro tancat, Carme. Segueixes tenint el micro tancat. És el botonet aquest.
Perdó.
Aquest.
Sí. Perdó, no, dic que no. Dic que en principi aquesta no és la idea. Nosaltres som el primer grup de l'oposició i en principi ni a curt plaç ni a llarg plaç no hi ha una idea de que això canviï, no? El que passa és que sí que és veritat que a nosaltres ens sobte molt, primer, que una desavinença com aquesta es fiqui damunt de la taula amb un ple, al finalitzar el ple, que a nosaltres ens va semblar que després de parlar va ser més com una mica de teatre, no? Com aquell professor universitari, que de fet el senyor alcalde, el senyor Miquel Pollo, ho és, pegue la bronca als seus estudiants, no? I que els seus estudiants són JxCat JxCat i els Comuns. Perquè després, a la vista, està vist que aquesta bronca no ha anat més enllà, no? I sobre el tema que deia ara que explicava ara la Helena, a nosaltres el que ens sobte és que aquest govern que presumeix de transparència, de parlar i tal, és a dir, el regidor de Pardinyes, si jo no m'equivoco, és el senyor Sergi Talamante. El regidor de Pardinyes no sap que allí faran, que tenen idea de fer un allotjament per temporers, que a més és el regidor que forma part del govern. Vull dir, clar, dius, de veritat, això és un govern d'Entesa? Clar, l'Helena deia, bueno, els matrimonis normalment hi ha desavenances. Bueno, els trios ja ni m'ho imagino, no? Les desavenances que poden haver. Però, bueno, com a mínim sí que creiem que és un... En aquests moments hi ha un deterior important de lideratge del govern de Paeria, i que, bueno, les coses no són tan boniques com les pintem, no?
Maria Borrell.
Sí, bueno, una mica el que va succeir, no?, el divendres passat, amb aquesta crida a l'ordre i aquesta... Bueno, i aquesta bronca, no?, que va tenir lloc, posem-ho entre cometes, si volem, lo de bronca,
amb els dos membres socis, en aquest cas, de l'equip de govern, no? Sí que una mica amb el que comentava la Carme Valls, no? Aquest govern d'Entesa, doncs, més una mica és més un govern de desentesa o un desgovern d'Entesa, perquè, doncs, certament sembla que cadascú, bueno, totes les regidories estan formades com compartiments estancs, no? Treballen cadascun dels regidors, sigui del partit que sigui una àrea, i sembla que entre ells no hi ha comunicació. El tema que ha sorgit ara de l'equipament comunitari ubicat a Pardinyes, així es posa de manifest, i també una mica el que va succeir a la comissió de transparència, no? on en aquest cas el regidor d'Urbanisme tirant pilotes en fora i fent directament responsable de tot el tema de lo que són les factures, en aquest cas a la regidora Lamont, no? Que és d'Esquerra. Suposo que ve d'aquí tot el tema que va succeir al ple, que certament no deixa de ser un fet, bueno, bastant històric, no? Ja que el mateix alcalde va dir que està venint aquí per fer història, doncs sí que certament se n'està fent d'història.
Marisa Xandri, al final tot això s'inicia amb el tema de la dimissió del regidor d'Esports de Junts per Catalunya a petició havent-se destapat aquesta informació per part del Comú de Lleida. A partir d'aquí, doncs, van venir d'altres històries, però ja venia de lluny.
Per part del Comú de Lleida,
Elena, tens el micròfon tancat, perdó.
Com a conseqüència d'un informe confeccionat per la regidora de Lluita contra la Corrupció i de la tinent d'alcalde, Jordina Freixanet.
Sí, perdó, és cert això.
Vull dir que es destapa arral d'una
pregunta que vau fer del PSC, correcte. Marisa Xandri.
Sí. No, sí, bueno, tens raó. Això succeeix arrel d'aquesta qüestió que jo crec que no quedarà aquí, però bueno, ja ho veurem més endavant. El que està clar és que a veure, el que va succeir al ple, les paraules que va dirigir l'alcalde, no? quan vam acabar el ple, doncs al final el que posen de manifest és que la situació que viuen els tres partits que formen el govern, doncs passen per un moment molt complicat, no? I això ja no es pot tapar de cap manera, vull dir, és que públicament crec que ja s'havia vist, s'havien dit de tot a través dels mitjans de comunicació i, per tant, això arriba ja al ple, no? O sigui, és com ja de dir, prou, s'ha acabat i fins aquí, no? Clar, a partir d'aquí, és el que deia la Carme també, dona la sensació de que és una mica de teatre tot el que es fa en aquella sessió, no? Perquè després veiem que tampoc ha acabat amb res i entenc perfectament que l'Helena i l'Ignasi doncs diuen que les coses, bueno, que bé, que tal, que són molt amics, evidentment, personalment segur que són molt amics, però que és evident que hi ha unes discrepàncies entre els diferents partits, vull dir, és que és lògic, és a dir, són tres partits molt diferents, amb una manera de pensar que es discrepan dels uns amb els altres i que és difícil doncs que es posin d'acord, no? Jo de veritat que a vegades hi ha votacions per part d'algun partit que voten a favor o en contra, que a mi, o sigui, realment me sorprèn, no? Dic que això no és propi de que aquest partit doncs defensi una cosa o una altra de la mateixa manera que pot defensar el comú o no, saps?
Perdó, Marisa, el futur de l'Ajuntament de Lleida depèn també de com es confeccioni la Generalitat, o creieu que és temes diferents i no ha d'influir per a res? I ara us passo paraula a Helena i Carme, que l'heu demanat, Marisa.
Doncs a veure, no ho sé, jo a veure, penso que l'últim mono que al final, no? Vull dir, jo no sé el que passarà.
La teva opinió, la teva opinió.
Però, a veure, esperem que no condicioni, no? Perquè al final, o sigui, qui paga tot això és la ciutadania, som els lleidatans, no? Qui perjudica directament doncs aquestes males relacions és als lleidatans i crec que no ens convé. Val. Cal d'estabilitat.
Perdona, que no sé si hem recuperat l'Ignasi Amor. Ignasi?
Sí.
Ah, perdó, que t'havíem recuperat. Abans de donar pas a la Helena i a la Marisa, a la Carme, Ignasi, que el regidor del Comú i regidor del barri de Pardinyes no sàpigués res del projecte i que ell digués que se n'assabentés per la premsa, això és una cosa que veu valorar internament o va ser un problema de comunicació? Bueno, em sembla que hem tornat a perdre l'Ignasi. Intentem recuperar-lo. Ignasi.
Ignasi. Ara sí.
Vale, perdona.
És que m'havien trucat.
Vale. És el que té el directe, va. Sí. No, dic que el regidor del Comú de Lleida, Sergi Talamonte, que és regidor també del barri de Pardinyes, no sàpiga res del projecte de Pardinyes i digués que se'n van assabentar per la premsa. Com ho valoreu, això, des d'Esquerra? És a dir, això n'éreu conscients? Va ser un problema de comunicació interna o això n'éreu conscients?
Bueno, aquestes reunions serviran doncs, per valorar doncs, aquestes qüestions doncs, de comunicació interna i per poder-les doncs, millorar doncs, en tot moment. Vull dir, hi ha hagut reunions doncs, a nivell de govern doncs, que moltíssima gent doncs, sabia quin era el projecte i més amb el pacte de Sant Joan que estava doncs, establert no, de construir dos equipaments al llarg de la legislatura. Per tant, primer comencem amb un i llavors si ens dona temps de poder fer un altre doncs també es farà.
Uh-huh. Elena i Carme, que teniu la mà aixecada virtualment, però la teniu. Elena.
No, en aquest sentit s'havia participat en, només per fer un incís, s'havia participat en reunions. Crec que la discrepància en aquest cas, sobretot del comú, que crec que discrepa en el fons en un govern de tres, és a resulta insar quan les formes potser no acaben de ser les idònies i en aquest sentit per part del comú entomem el mea culpa i convidem també la resta de grups a reflexionar sobre les coses que no han acabat de funcionar del tot bé i en aquest sentit doncs, nosaltres érem coneixedors però potser aquest treball previ intern a nivell de govern s'hagués pogut fer millor, s'hagués pogut portar d'una altra manera el tema dels consensos. Bueno, això és el que parlarem precisament el dijous, entre altres coses. I respecte al tema que preguntaves, Ricard, de la Generalitat, sí que, clar, nosaltres al final som una força municipalista, sí que jo soc diputada per en Comú Podem i en aquest sentit nosaltres no hem obtingut representació. Per tant, et pots imaginar també, com deia la Marisa, que som no l'últim mono, però també quasi. I crec que en aquest sentit no, és a dir, la possible discrepància que pugui haver-hi ni s'ha buscat ni hi ha hagut cap tipus d'intencionalitat ni de condicionar ni que tampoc, encara que no hi hagi hagut una intencionalitat, que aquest fet pugui condicionar el govern de la Generalitat, perquè també crec que en aquest cas ara sí que em permeto la llicència de parlar pels altres dos grups, en aquest cas Esquerra com Junts sempre aborden en aquest cas les accions des d'un punt de vista municipalista tal i com consta al pacte d'entesa.
Val. Elena, que et faig una pregunta compromesa. Estaríeu més còmodes i si canviéssiu a Junts pel PSC o no?
A veure, nosaltres vam fer un pacte d'entesa...
Pots no contestar, si vols, Elena, o sigui, jo ja sé que...
No, et contesto. El pacte d'entesa era precisament doncs, perquè veníem de 40 anys del Partit Socialista governant a la ciutat, volíem formar part d'aquest canvi i per les idiosincràcies de la ciutat de Lleida realment creiem que el pacte encertat era, en aquest cas, Junts per Cat i Esquerra, i com sí que et puc dir que doncs, en altres ciutats, en altres circumstàncies, el pacte natural, òbviament, doncs, com pot ser el de la Generalitat, doncs seria Esquerra, PSC i en Comú Podem.
Val. Carme Valls, per cert, per començar, per on ha acabat l'Helena, el veus aquest pacte per la Generalitat?
Esquerra...
PSC i Comuns, sí.
Ojo, jo per mi encantada de la vida, l'Helena ho sap, i a més jo estic convençuda que els comuns estarien molt més còmodes amb nosaltres, primer perquè entenc que els comuns és un partit d'esquerres i ara mateix estàvem governant amb un partit de dretes, no? I per tant segurament estarien més còmodes amb nosaltres. Jo m'agradaria fer un petit comentari arrel del, per aquells que heu escoltat els últims 10 minuts, no sé si va durar 10 minuts o 5, d'intervenció del nostre alcalde, el senyor Miquel Puello, al ple, perquè una de les coses que més sorprèn és quan ell diu que ell mai havia volgut ser alcalde de Lleida, no? I que, bueno, que aquesta no era la seva... Bueno, la veritat és que a mi em fa una mica... va fer una mica de decepció, no? Perquè jo entenc que ser alcalde de Lleida és com un honor al qual té molt poca gent pot accedir i per tant me va donar una mica la sensació de, bueno, de pena, la veritat de pena. I després jo també entenc, no, que és que aquest pacte, aquest trio la que nosaltres diem a vegades, que no té sentit, bueno, se van unir per fer fora el PSC clar, un cop complert l'objectiu, no n'hi ha més d'objectius. I a més es veu clarament la Maria, la Marisa, l'Helena, jo mateixa i l'Ignasi, que formem part de moltes comissions conjuntament, doncs veiem que clarament funcionen de manera independent els tres partits. Tu fas una pregunta a una comissió que a lo millor és transversal a un altre partit i te diuen, és que no t'ho puc contestar perquè no ho sé, no en tinc ni idea. I a més t'ho contesten fins i tot per escrit. Vull dir, evidentment, no hi ha comunicació entre ells, de veritat, de veritat.
Marisa Xandri i Maria Borrell.
No, jo li volia recordar una cosa a la Carme quan parla de pactes, no? De l'esquerra, la dreta, tal i qual. Vosaltres, a veure, Carme, molts problemes tampoc teniu. Jo vull recordar aquí que la Diputació de Barcelona està governada pel Partit Socialista gràcies al suport de Junts. Per tant...
una cosa tampoc, és qui te dona suport tampoc, i amb qui governes.
Sí, però a veure, tampoc teniu problemes a l'hora de fer pactes amb la dreta, no?
No, qui te dona suport no ho pots evitar.
Sí, bueno, claro, tampoc els hi vau dir que no, no? Suposo. Per tant, que, tornant amb aquest tema, no? Crec que la governabilitat de Lleida no ha de passar perquè succeeixi a la Generalitat, no? Al cap i a la fi, que estem quasi bé a mitja legislatura, i és el que dic, al final el que hem de mirar és pels lleidatans, pels ciutadans de Lleida, i que els projectes siguin el màxim consensuats entre els diferents grups de govern.
Maria.
Sí, bueno, una mica reprenent tot el que estan comentant, jo sí que tindria una fer-li una pregunta en aquest cas a la companya, la Carme Valls, perquè, bueno, si no recordo malament, ara sembla que està molt contenta dient que el possible pacte, no, per la Generalitat seria amb Esquerra i amb els Comuns, però jo em sembla que l'exministre Illa, en aquest cas candidat a presidir la Generalitat i guanyador de les eleccions, va afirmar per activa i per passiva que no passaria mai o que no formaria mai govern amb partits independentistes. Doncs a mi, si Esquerra Republicana no és un partit independentista, que s'ho facin mirar, igual que els Comuns, això per una banda. Llavors, a veure, aquí està clar que tot el que ha passat també aquí és una barreja, no, d'interessos arrel del resultat de les eleccions, arrel de les llistes de poders pròpies, en aquest cas del Partit Socialista, que ja es veu que bueno, el que diu en aquest cas el candidat a presidir la Generalitat, el senyor Salvador Illa, llavors que va fer a mentir directament, perquè també em sembla que a Esquerra li van posar també un cordó vermell, un cordó sanitari, no, com se diu vulgarment. Llavors potser que ens pugui donar una explicació també la Carme Valls.
Doncs Carme Valls.
És membre del PSC.
Bueno, jo te'n puc donar una d'explicació clarament, que és que jo no soc el Salvador Illa.
No, però estàs dintre del partit.
Sí, sí, estic dintre del partit, però afortunadament, doncs dintre del partit, igual que dintre del govern, doncs no tothom pensem ni opinem igual. Nosaltres no vam ficar cap cordó sanitari, no vam firmar cap document amb el qual es negàvem a compartir o... Bueno, i finalment, bueno, sí, és possible, sí, sí, no és possible, és veritat. Es va dir que el Partit Socialista no pactaria, però bueno, doncs a l'hora de formar un govern, bueno, jo t'he dit jo, Carme Valls, jo no em tancaria perquè penso que és una entesa de natural.
Escolta...
i que, a més, és la que ens demana la població, perquè finalment Socialista és el partit més votat, Esquerra Republicana és el segon partit més votat, i per fer un govern, doncs, que menys que tindré els Comuns al costat.
Que ens queden
a mi, personalment, Carme Valls.
Ens queden menys de 3 minuts per arribar a les dues. I, Ignasi Amor, que et faig la mateixa pregunta que li he fet a la Helena. Estaríeu més còmodes canviant a Junts pel PSC a l'Ajuntament de Lleida o no?
Bueno, l'alcalde ho va deixar molt clar en aquest sentit, que no pactaríem amb... Vull dir que hi havia tres opcions, no? Una, o governar, doncs, en minoria, o seguim amb el pacte d'entesa, o que les altres forces fessin, doncs, una moció de censura. Sí. Ara, vull dir, no és per defensar el PSC, no, però jo crec que la Carme Valls anava amb... Per exemple, jo amb la Carme Valls, doncs, coincidim amb moltíssimes coses, doncs, en l'àmbit social o en l'àmbit cultural, no? I, ostres, vull dir que aquí també, en aquesta tertúlia, moltes vegades, doncs, parlem més com a persones que no pas com amb el partit polític.
No, correcte, correcte, i m'alegro.
I, per tant, doncs, a veure... Vull dir que per molt que al nivell, doncs, nacional tinguem coses, doncs que no coincidim, i això, doncs, ja hi ha les direccions, doncs, nacionals de cada partit, doncs, que han de decidir, però a nivell municipal, hi ha temes de ciutat que doncs, que pots estar d'acord, doncs, amb els socialistes, amb els Comuns o fins i tot, doncs, amb la Marisa, no?
Vull dir, però per què? Pues perquè
fins
és bo
tot,
per Lleida.
Eh?
No, no,
no,
no, no, no, no, però m'alegro.
Que jo sempre et deixo bé, eh?
Ja ho sé, eh? No, però...
No, perdona, jo crec que el que està dient l'Ignasi, i a més m'agrada molt que ho digui, perquè sempre he dit que jo aquesta tertúlia la vaig batejar com tertúlia dels polítics, de les persones, més que dels partits, i que a sobre, mira, t'ho dic ara com a ciutadà, jo escolta que al final es pot estar d'acord amb punts diferents, amb partits que potser inicialment no ho sembla, em sembla molt productiu això, eh?
No, i això és bo, vull dir, jo vinc de la política del poble, i el 2015 vaig ser regidor del meu poble, i allà si una cosa tenia que ser bona pel poble, doncs tothom hi estava d'acord. I això és el que vaig aprendre jo d'allà del poble, no? I intentem doncs traslladar això doncs a una ciutat, i doncs... ostres, si una cosa és bona per tothom, doncs que menys que tothom doncs deixem una mica els nostres odis o rencors o tal, perquè ens hi sumem.
Arribem a les dues. Carme Valls, Elena Ferre, Maria Borrell, Ignasi Amori, Marisa Chandri, com sempre un plaer. Gràcies, encantats de veure-us.
Gràcies.
Bona setmana.
I nosaltres ja senyals horàries i ens plantarem a les dues de la tarda. Que acabis de passar un bon dimarts. Soc el Ricard Álvarez. La sintonia de Cope t'acompanya sempre que vulguis. Demà a les 12:20 hi tornem.